que tenien de cara a aquesta campanya, però insisteixen que ells sempre han volgut debatre, per tant, podem entendre que no hi haurà problema. Recordem que la votació se celebrarà aquest cap de setmana, no l'altre.
El dia 14, no?
El dia 14, dissabte 14, per tant, doncs la setmana que ve hauríem de tenir aquest debat, aquest cara a cara, al matí de Catalunya Ràdio.
De fet, hem demanat també una entrevista amb Xavier Godàs per conèixer bé el candidat, com vam fer també amb Oriol Junqueras, i després hem proposat aquest cara a cara, que seria la setmana vinent, perquè no hi hauria gaire més marge. Estem esperant, tot esperant, Sergi.
Doncs espero i desitjo que es pugui fer i que, a més, es pugui fer Catalunya Ràdio, perquè és la ràdio nacional del país, perquè és la ràdio amb la que col·laborem tots nosaltres i perquè em sembla que té interès. Dit això, també espero que aquests dos candidats entenguin que, vistos els resultats, estan condemnats, sempre respectant el joc de majories, a entendre's. Així que també espero que imperi el seny i no pas la rauxa, en aquest cas.
Creus que és possible, això, Sergi?
Que imperi el seny a la rauxa? Bueno, jo crec que...
No, que aquests dos sectors acabin trobant espai comú.
A mi semblaria... A mi mereixen el respecte, jo crec que intel·lectualment són persones molt solvents, també la tercera candidatura, conec l'Alfred Bosch, i és una persona solvent. Ara, em resultaria una mica estrany que, vist que hi ha dues candidatures que comparteixen, si més no, estratègicament, semblen compartir el recorregut, que acabessin pactant amb una candidatura minoritària, no perquè no em mereixi tot el respecte del món, ni perquè no pensi que seria bo per a Esquerra Republicana que s'entenguessin que tothom sumés, que tothom respectés aquest joc de majories, sinó perquè no entressin una mena de subhasta, doncs, a veure qui s'acosta més cap a posicions que no tenen res a veure amb allò que han estat defensant. I em refereixo concretament amb l'acord amb el Partit Socialista. O els acords estratègics a seguir. Si ja van decidir votar, votat està. Una altra cosa és exigir el compliment escrupolós dels acords, però entrar aquí en una cerimònia de veure qui sedueix més a canvi de tal o qual lloc a la llista, jo que no em semblia una bona solució. En tot cas, Esquerra el que hauria de fer és preocupar-se per arribar a acords estratègics el més amplis possibles, a ponències debatudes i que més enllà de les persones el que importés fos allò que es defensa, no? El projecte, el recorregut a futur. Crec que això està bastant per sobre de les persones.
Vicent.
Si fem cas al que deia l'única candidatura, que per cert està la minoritària i la menys votada, que era la més transgressora, la que trencava més amb l'estatu quo fins a aquell moment, les dues primeres grans candidatures que han guanyat aquesta primera volta eren gent que havia tingut responsabilitats importants en el govern, una part d'ells, en un sentit i en l'altre, eren gent que tenia altíssimes coincidències en el programa, i en tot cas eren gent que allò que els separava realment i que els ofuscava en la separació era la continuïtat o no d'Oriol Junqueras. I això és el que definia tant, i això segurament s'ha de matisar moltíssim, segurament persones importants de les dues candidatures te diran que no és així. Però, bueno, aquí la gent veia més o menys d'un costat l'esperit, per dir-ho així, que no, la persona de Marta Rovira i Oriol Junqueras, i l'enfrontament. I al final resulta que jo crec que és molt difícil que dues candidatures que se justifiquen per la continuïtat o no del que fins ara ha estat president d'Esquerra Republicana puguen arribar a un acord que no contemple, d'alguna manera, qüestionar-ne la continuïtat. És a dir, no és possible que arriben a un acord les dues grans candidatures i dir, bueno, sí, i a més Oriol Junqueras continua, o al contrari, que la candidatura Militància Decidim, que és Oriol Junqueras, accepte que se'n retiri el líder perquè és qui justifica la candidatura. Per tant, jo això ho veig complicat. I allò que el senyor Solar expressa com un bon desig i com un desig d'agrair, de construcció positiva de cara a la política i de cara a Esquerra Republicana, resulta que els fets no porten cap allà. Aleshores, a mi em fa l'efecte que en aquell moment...
És evident, Vicent, que expressava tal vegada expressava més un desig, però també diria que per qualsevol formació política la cohesió interna també és un valor, perquè si no, a més, vista la història d'Esquerra Republicana, si es tornés a produir algú semblant...
Ja, però és que...
El 2008 seria terrible, no?
Ja, però per ara, per desgràcia...
Jo els interpel·lo i els dic, s'ha de posar seny, és perquè, a més a més, hi ha un històric que aconsella precisament això.
D'acord, però això són bons desitjos, bons sentiments, diguem que és una manera raonable d'entendre el partit i la política, però no és el que està passant. El que està passant és que precisament les candidatures que se n'han portat quasi el 80% de tota la militància que ha votat, en realitat...
Més del 80%.
Pues més del 80%. Es diferencien per una qüestió de lideratge. Per tant, del que s'està parlant en Esquerra Republicana és de lideratge. I, per tant, té més raó que mai aquest cara a cara per veure exactament, a veure en què se diferencien i què diuen.
Té un interès informatiu.
Té un interès enorme, però per desgràcia...
Enorme, però, Vicent, mira, ja hem estat dient aquestes hores que hi ha gent de la comissió organitzadora que ja volen intentar que no es faci aquest debat.
Bueno, la comissió organitzadora, que jo sàpiga, la controlen... Un moment.
L'òrgan d'Esquerra Republicana?
Sí, no... però formada per gent de les dues candidatures majoritàries, eh? Perquè la minoritària no en té ni una allà dins. Per tant,
però si això
són
així,
ells
ara
mateixos...
nosaltres parlarem amb la comissió organitzadora, evidentment.
Clar.
Però si això fos així...
Bueno, si això fos
que
així...
Que la comissió veta un cara a cara...
Si la comissió veta un cara a cara, no deixa de pensar... I els dos candidats ho accepten, i em sap greu el que diré ara, però comença vostè a qüestionar, per dir-ho així, la bona voluntat d'algun o dels
clar,
dos.
Clar,
segur?
Clar.
Perquè si ells diuen que sí, és
clar,
que sí.
Clar.
Perquè la comissió organitzadora forma gent de les dues candidatures i de les dues sensibilitats. I, per tant, si ells diuen que sí, la comissió organitzadora diu que no, algun dels que està dient que sí no vol.
Bueno, o dels tres, perquè també hi ha gent de la formació de...
Foc nou, en la comissió,
nou,
en la comissió
no?
organitzadora ni un.
Sí que n'hi ha, sí que n'hi ha.
Bueno,
sí
ells
ha,
diuen sí que ni un. Escolta, jo atenc a lo que expliquen. D'ells, i en tot cas és molt minoritari. I en tot cas...
Vicent, estarem d'acord que sí, que hi ha unes regles i que si han passat dues formacions, dues candidatures són aquestes dues el que ara els hi compete el protagonisme, per tant, tot el sentit del món, que facin aquest debat. No? Aquí, en aquest cas, ara...
De moment només vol Oriol Junqueras. Encara no sabem què vol Xavier Godàs. Vull dir que aquí hem d'esperar primer això. Però si volen els dos candidats, com diu el Vicent, no té cap sentit que una comissió veti un cara a cara, perquè voldria dir que a la comissió li preocupa el que pugui passar un cara a cara. Per tant, encara és molt més greu.
Però si encara no dic...
És que ja n'hi va bé, ja va haver un debat a tres.
Clar, però com que no ha sigut en un escenari públic...
Secretaris generals i presidents. No, però era públic, perquè igualment es feia a la seva Esquerra Republicana, però es va retransmetre en directe.
Em sembla surrealista. Bueno, així va Esquerra Republicana. Montserrat.
No, que estava pensant que si encara Xavier Godàs no ha dit res, sembla que dintre de la comissió organitzadora hi ha d'aquestes dues candidatures, doncs potser és Xavier Godàs el que no vol, i per
això
encara
això
no ha dit res.
Bueno, això és el que hem de saber,
vés a saber. Però en tot cas, la major part de la militància al final ha votat a les dues candidatures que tenien un caràcter més continuista de les polítiques anteriors, no? I per tant, com diu el Vicent, el que s'està debatent és si Junqueras sí o Junqueras no. Però no és un problema, com deia, jo crec, el Sergi diu, que tot això ha d'anar per sobre de les persones. És que les persones en aquest moment resulten que per la militància són essencials. Hi ha una part molt important, quasi bé la majoria, que creu que amb independència de quin sigui el programa, Junqueras és un actiu que no poden deixar perdre, i en canvi d'altres que no.
Però és que ara s'estava parlant precisament de candidatures. La ponència estratègica o el Congrés serà més endavant.
Per això dic...
És inevitable que ara hi hagi un xoc de persones.
Per això dic que la qüestió no és menor. I, a més, és que no és menor qui defensi això. És a dir, una cosa és pensar... Junqueras forma part del passat i, per tant, amb tota la resta, i fins i tot amb els altres partits, haurien d'anar fora perquè recorden el que va passar i la decepció que va tenir la gent en el món independentista. I l'altre és pensar, aquesta és la persona que dintre de tot aquest món, per molt que diguin, es va quedar a la presó i ell mateix esgrimeix això com si fos una part del que demostra que si les coses no anaven bé, ell estava disposat a anar fins al final. I la resta no. Una se'n va anar a Suïssa, l'altra se'n va anar a no sé on, l'altra no va entrar. I ella es va quedar. Per què es va quedar? Ara mateix jo no ho sé. Però en tot cas, això és el que ell diu, que determina una candidatura en la qual hi ha una persona que ha posat tota la seva vida a la graella. I jo això no crec que sigui menor. És a dir, ara la militància haurà de decidir si això li sembla un valor o, pel contrari, el seu nom li sembla una rèmora.
Sí, sí. Anna Grau.
A veure, jo cordialment a la gent d'Esquerra Republicana que no els he votat mai, però tenen tot el meu respecte.
No em diguis.
Els diria que prenguin exemple de com va acabar Ciutadans, eh? No és un acudit, eh? No és un sarcasme. O sigui, a veure, si després...
Què vols dir? Que això que està passant a tu et recorda el que tu vas viure?
Doncs sí, perquè, a veure, Esquerra Republicana ha perdut el govern de la Generalitat, que li va costar molt arribar-hi mans lliures, entenem, no de crossa d'altra gent, l'acaba de perdre i si a sobre perd els papers i es treuen el fetge els uns als altres d'aquesta manera, doncs home, a mi em sembla que hi haurà molta gent molt decebuda, i no oblidem que l'espai Indepex, Indepe, Protoindepe, no sé com dir-ho, està cada vegada més fragmentat a Catalunya.
Només t'ha faltat dir merda, Indepe.
Home, jo no.
Home, no sé per què.
Jo sóc una senyora,
no, perquè, Indepe. No, ja, perquè això de l'Indepe, això, bueno, que sembla que és inofensiu, però quan ho diuen, vostè és Indepe, ostres,
Si el més bèstia que et diuen és Indepe, dona gràcies perquè si t'expliqués coses que ens diuen altra gent, però vaja.
I
per acabar l'argument...
L'etiqueta porta darrere el contingut.
Per acabar, doncs allò, estimats Indepes, vull dir, poseu seny quan us passi com els nyordos de Ciutadans. Estàs més content ara?
No, vale. Em sembla això, una barbaritat.
A veure,
una cosa
jo crec que hi ha un debat molt, molt personalista, i a veure, si aquest debat que heu proposat a Catalunya Ràdio no s'arriba a celebrar, no s'arriba a poder celebrar, i es confirmen aquests creixents rumors de que la comissió organitzadora diu que no, això serà molt mal senyal. Serà molt mal senyal de que, de que el debat, diguem-ne, s'està furtant a la militància, a la realitat, perquè ara aquí...
És a dir, la comissió hi ha membres, ja ho he comprovat tot, Vicent, hi ha membres de les tres candidatures i s'han de posar d'acord, val? Llavors, qui ho estaria vetant o qui no permetria no seria precisament, clar, evidentment, la branca de Junqueras, clar, perquè és el que ha dit que sí en el debat. Clar. Per tant, hauríem de veure què és el que diuen els altres candidats, les altres formacions, perdó.
Home, és que les altres formacions potser... Va, perdona, que anaves...
Tot això són contactes, no hi ha hagut oficialment una reunió.
Perquè explica que s'han de prendre les decisions per unanimitat. M'estranyaria moltíssim.
Però això s'haurien de reunir i veure si fan...
A veure, si la gent de Foc Nou diuen que no en tenien cap i potser en tenen algun, en tot cas, no crec que la posició de Foc Nou en això siga determinant o haguera de ser determinant. Per tant, estem parlant de dues candidatures que són les que s'haurien d'enfrontar. Vostè té el sí, una de les parts.
Veure, si Xavier Godàs vol debatre i Oriol Junqueras vol debatre, aquí no hi ha d'haver més problema. Exacte. Si hi ha més problema que això, és que algú està dient una posició que no és certa, perquè els seus representants no estan votant el mateix, ja està.
Però és que aquí, clar, aquí s'està tractant la figura amb el d'un respecte. L'Oriol Junqueras, alguns estan tan obsessionats amb l'Oriol Junqueras com d'altres amb el Pedro Sánchez. I clar, dius, a veure, fas un debat molt personalista, el perill d'això és que si no tens una personalitat equivalent per contraposar, llavors, esclar, a veure...
Clar, però és que també estem votant això, no?
Clar, llavors dius, a veure, potser aquí haurien de baixar tots una mica el suflé i potser constatar que d'aquest congrés no sortirà cap guanyador per golejada i que potser, home, per exemple, jo,
si, fos, Sergi, sí.
Si jo fos de Foc Nou, potser més que estar, no tindria cap pressa, o sigui, potser em quedaria quiet i em consolidaria doncs, com una tercera via de futur, m'entens què vull dir?
Maiol.
Perquè el que sortirà és tot molt inestable.
No, dic, perquè quedi clar, de moment la resposta de l'equip de Xavier Godàs és que ells estan disposats a debatre, que efectivament s'ha d'esperar a què diu aquesta comissió organitzadora, no parlen de la seva posició ni dels seus representants, però que hi ha bona disposició a fer aquest cara a cara. Per tant, hem d'esperar.
Lagarto,
doncs esperarem. Demà un nou capítol. Són les 10 i 13. Anem a la peixateria.
Sí, Carmeta, sí, segur que estarà bé el debat, i tant que pot... Però jo ja li dic sincerament, vull dir, jo espero la sèrie, ja, directament, que ja, a mi, pel que m'han dit, el tio, qui és Guerra Esquerra? És el que es diu la sèrie, són 6 o 7 o 8 temporades, no ho sé, i de moment a mi el títol ja m'està, saps? És el que dic. Llavors dic, el debat, sí, me'l escoltaré, si ens ho pego un bon horari, però la sèrie, això promet, eh? Vull dir, aquí en riu tanto de crims o de tort o de tot això, eh? Serà...
Bon dia,
Carlos.
Bon dia. Mira si serà bona la sèrie, Feixades, que ha començat un debat del debat que encara no havia començat
ara,
el debat.
Ara,
o sigui, ja hi ha debat del debat que
debat
no s'ha fet.
Debat del debat, sí, senyor.
Aquest sí, però el debat del debat que no s'ha fet. Que no s'ha fet.
Sí, sí,
dir, ja esteu aquí. No, clar, és que... Vull dir, teniu un problema, eh? Teniu un problema, els tertulians, eh? Vull dir que us debateu a sobre.
Sí.
Tots esgarrats.
Perdona, però qui no té feina pentina debats.
Ah, sí, senyor.
Sí. No, partina de gats.
aquesta serà. No ho sé, Ostrell, jo fotria ja una secció diària fins que se solucioni.
Ui,
ja,
no se solucionarà pas, això, ràpid.
Bueno, doncs, mira, tens una secció diària, eh? Vull dir, estalvies també haver de rumiar què podem fer per innovar.
Ja, però, el que puc dir és que probablement Godàs vindrà dijous al programa. Per anar donant una mica de dates al calendari.
M'ha sobtat aquesta cosa de la Nebrera, de cop i volta defensant un INDEP que diu la Grau. La Nebrera defensant...
Ah, si no és INDEP, que avisi, eh?
Si són unionistes, que ho diguin.
En Junqueras defensar per la Nebrera.
Bueno, a veure...
Ostres, no,
escolta, jo el que he dit és el que ell manifesta i front al que li diuen, no?
Home, però és un heroi nacional. Pràcticament has dit un heroi nacional. Vull dir, ha donat la vida per la pàtria.
Això és l'argumentari dels seus. I l'argumentari dels contraris és que això no és suficient per quedar-te en el paisatge actual i que has de desaparèixer amb tota la resta.
Hi ha un punt que en parlem tant, que la gent estem liats de cervell. Vull dir, saps? I a la Nebrera ja no sap si és votant d'esquerra. Hi ha moments que dius, potser que jo, saps? Vull dir, ens està girant una mica la vida tot aquest...
O si va més enllà encara, i els considera més a saber què.
No, però a veure, això que ha explicat la Montse, o, per exemple, molta gent t'ho diu a Madrid, diu, però aquest senyor, ell sí que van a la presó, no com l'altre, oi?
Madrid, no són tots indèpids.
A Madrid, l'Oriol Junqueras, amb persones que mai votarien Esquerra, té un cert predicament...
A Madrid té allò de dir, home, però aquest l'han afusellat, no? I a l'altre no hi van posar cadena perpètua.
Diuen que té llenga i fets.
Ja està bé que els afusellen, perquè així no ens estalviem la cadena perpètua. No, Madrid, tenen unes teories molt xules.
No, home, no, però a veure, hi ha gent que es respecta, però t'estic parlant... Tu no saps ni quina gent de Madrid, ni quina línia ideològica.
A
Madrid és un dels dolents, no?
El comentari entre exili i presó, li reconeixen el valor d'anar a presó, això és molt hidalgo. Això està molt bé.
A Suïssa t'ho passes molt bé.
Doncs sí, donar la cara té un cert valor en política i en la vida.
I segons en quins llocs, també.
Sí, més que donar el cul, penso jo.
Feixades, això és la sèrie, ja? És la sèrie, ja?
És que jo crec que la sèrie acaba amb Esquerra liderada per la Montse Lana.
No. Esquerra liderada per la Montse amb un control, amb una oposició interna salvatge liderat per l'Anna.
Això és més divertit.
Sí, està bé. Aquest últim giro encara m'agrada més.
Sí, m'agrada.
I l'Ostrell, com un beneit, fotent debats de tot, ja, saps? Vull dir...
I la sèrie es dirà com si fos demà.
Exacte. I aquí acabarà amb l'Eric Màrius. Màrius Serra, bon dia, bona hora.
Bon dia, bona hora.
Què avui? Què bé, eh?
Home, avui bé, eh? Com que és l'última setmana que compta per als puntuable, van forts, eh? I feia esquivades de cambra. La resposta avui era habitacions, però... habitacions d'esquivar, eh? Esquivar, que és sinònim d'evitar. I una evitació, en català oriental, és clar, sona com una habitació amb bac i a, és a dir, una cambra.
Cada cop és més difícil, això.
Sí, d'avui fins dijous la cosa anirà en crescendo, perquè la final que farem el 16 estiguin els 50 millors, eh? Avui, 369 dels 846 participants l'han encertada, aquesta, no han evitat encertant-la, i per tant dona 17 punts a la copa. Ara, ens heu dit de tot, eh? També ens heu dit esmunyides, corregudes, que encara estic rumiant què us hi ha portat, o reservades.
Esmunyides és molt maco, eh?
Sí, guanya el... Sí, home, ara aquí... Guanya en Joan Ros Vilaseca, el pac de la Lletera de Can Llong, que ara me'l deixava, pobre, aquí. Sí, senyor.
Doncs gràcies, Màrius. Gràcies, Soriguera i Feixades. Que tingueu un bon dia. Un bon dia. Adéu-siau. I gràcies també, Vicenç Sánchez, Serri Sol, Anna Grau i Montserrat Nebrera. Fem una pausa i passegem amb Albert Om. Fins ara.
Bon dia. El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Si una persona surt d'un punt A per un camí difícil i una altra surt d'un punt B per un camí més còmode, es trobaran? Acompanyem persones en situació vulnerable des de la infància fins al final de la vida. Perquè nosaltres no creiem en les coincidències, creiem en les oportunitats. Fundació La Caixa. Només és progrés si progressem tots.
Benvolguda energia. Recordes els estius en els quals dèiem: "Mare meva, que algú obri una finestra!" Doncs avui hem entès que és millor fer tots els possibles per no deixar-te escapar.
A IDAE fem 40 anys transformant actituds. I avui, entre tots, estem donant al país una nova energia per créixer i avançar com a societat.
Ai, benvolguda energia. Com hem canviat i com canviarem?
Uneix-t'hi a energiaparalcambio.com. IDAE, Govern d'Espanya.
Tenim milers de raons per ser optimistes. El que manté el català, la que el vol aprendre. La que porta la nostra cultura arreu del món. El que la manté viva. El que s'organitza per transformar el seu barri. La que es mou per construir un país. Tenim milers de raons per ser optimistes. Tu n'ets una. Fes-te soci d'Òmnium Cultural.
012. La millor resposta. Necessites treure diners i al teu poble no hi ha oficina bancària? A Catalunya hi ha 503 municipis sense oficina bancària i això suposa un greuge per a més de 300.000 habitants, especialment per als que tenen més dificultats a l'hora d'accedir als serveis digitals i a la banca en línia. La Generalitat de Catalunya posa en marxa el servei de banca mòbil que, almenys un dia al mes, visitarà cadascun d'aquests municipis per prestar els serveis bancaris bàsics i oferir una atenció personalitzada. Banca mòbil de Catalunya. Cap municipi sense serveis bancaris. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Pep, què passa, nen? Sóc al poble. He agafat un oli i un formatge madurat d'escàndol. I loteria de Navidad per compartir-la amb els de Futbet. Perdoni, senyor Josep. Calla, espera. Que l'àudio que rebut no era per vostè. Però que no s'amoïni que també li porto oli, formatge, la loteria i els informes que m'havia demanat.
Compartir-lo és extraordinari. 22 de desembre. Loteria de Navidad. El sorteig que ens uneix. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat. Let it snow, let
it snow, let it snow. Dijous 5 de desembre tornem a Corbera.
La tarda de Catalunya Ràdio en directe des del Passebre Vivent de Corbera de Llobregat.
A l'Establia hi tindrem els carquinyolis habituals amb Malcom Otero, la Marta Pontnou, l'Estel Soler, en Biel Duran i en Godai García. Voleu venir a veure el programa en directe des del Passebre? Envieu un correu a latarda@catradio.cat. Important, amb noms, cognoms i telèfon. Entrades limitades, així que no facis tard.
Aquest dijous, la tarda de Catalunya Ràdio, en directe des del Passebre Vivent de Corbera de Llobregat, de 4 a 7 de la tarda, amb Elisenda Carot.
Amb la col·laboració de l'associació Passebre Vivent Amics de Corbera.
La banda sonora per cantar a ple pulmó per les malalties respiratòries. 20 anys del disc de la Marató. 20 cançons per donar aire a qui més el necessita.
Tens un amic.
Per tothom, molt bones festes.
A la venda a la botiga 3Cat i Apple Music.
De dilluns a divendres a les dues, al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que passa.
Què més podem explicar a aquesta hora?
Doncs que una de les primeres reaccions després de l'aprovació...
I encara una cosa més de la informació internacional, perquè el govern francès...
I a les tres, la informació d'una altra manera.
Jo no volia fer cap comentari, però... Vas més casual.
He passat el matí a casa que el meu nen estava malalt. A dinar, sopa i arrebossada.
Era arrebossada per en Marcos? O l'ha comprat a la botiga ja arrebossada?
No. Arrebossada a casa. Són tiranies de ser pare.
Catalunya Migdia. De dues del migdia a 4 de la tarda a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació, amb Òscar Fernández.
El matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
Albert Om, què tal? Bon dia.
Què tal? Bon dia, Ricard.
Avui passegem, però des de l'estudi.
Sí,
de
avui anem a passejar diferent.
Com estàs?
Bé, bé.
Però ho tens tot a punt ja per la marató, no?
Home, tot no, però bastant.
Oh, però
bastant.
Ja què falta? Falta res, ja.
Sí, 10 dies, és aquest diumenge, no l'altre. Sí,
fas
sí.
Una cosa que a mi m'agrada molt, que és que la fas tu sol. Bueno, hi haurà
molt... T'agrada molt quan és un altre que la fa, no?
No, exacte. No, però crec que això era un valor que tenia la marató, no?
No, sí.
Que els presentadors feien aquell exercici de deixar-s'hi la pell per la causa, no?
Sí, i que l'espectador també ho pot veure, això, diguem.
Clar,
no?
Vas acompanyant l'Albert durant tot el dia.
Exacte, sí.
Perquè,
sí.
A més, sortiràs també, no?, fora de plató, o no?
Sí. Diguem, tot el matí és exterior, o sigui, per tant, de 9:15 fins a 3:15 són exteriors, diguem, des de Terrassa, saps que aquest any ho fem des del Parc Audiovisual de Catalunya, que no es fa des de Sant Joan d'Espí, perquè allà hi havia hagut un antic hospital de tuberculosos, l'Hospital del Tòrax, i ara hi ha alguns dels platós marratós més importants de Catalunya.
L'Hospital del Tòrax, jo hi anava de petit en bicicleta i...
Home, no, no, és que allò... Ja ho ensenyarem bé, allò, també. Sí,
ui, ui,
sí,
allà hi trobaves de tot, eh?
Allà hi havia centenars i centenars de tuberculosos, diguem que d'alguna manera els aparcaven allà perquè podien fer poca cosa més que repòs. Doncs des d'allà farem tot el programa i des de diferents seus i punts de Catalunya i després sí. A partir de la tarda ja entrem a plató i fins a l'hora que sigui.
Sí, crec que és un hospital que està com mig abandonat en alguna part, que encara sigui senten, diuen, algunes hores de la nit, veus misterioses.
Sí, home, és que s'hi sentin veus misterioses.
Bueno, anem-hi un dia, si vols, Albert.
Home, escolta, mira...
Després seré... anem a sopar al celler de Mata de Pere i ja ho arreglem, però...
Mira, m'esperes, el diumenge 15, sí? Si vols, a quarts de dues, sí, quan sí, acabem la marató...
Que hi ha molt ja. Misteri, ja, ja t'ho dic. Bueno, doncs el diumenge hi ha un munt... No, el diumenge descansa.
Malalties respiratòries, ja ho saps.
Sí, ja en parlarem.
Per cert, que faci la marató, no t'estalviaràs que aquest any tornem a fer el calendari d'advent de resum de l'any 2024,
home,
eh?
Gran notícia, gran notícia aquesta.
No, comencem la setmana que ve.
Fa molta il·lusió.
Sí, també. Sí. Escolta, Ricard, mira, avui et volia parlar de la multiplicació dels premis de tot tipus que hi ha hagut els últims anys a Catalunya. Mira, et poso un parell d'exemples i després hi pensem una mica.
Els Ondes.
No. Els Globo, per exemple. O sigui, avui hem parlat molt de Globo, no?
Sí.
Doncs, escolta'm, Globo té el Premi a la millor startup, Premi Nacional de Màrqueting, Premi al millor projecte tecnològic, ho he buscat avui, eh? 2 Stevie Awards, millor startup, millor app, finalista Premi Jove Empresari, no sé què. Va, això per una banda. L'altre exemple. Només a les últimes setmanes, una pastisseria Castelldefels, millor pastís de xocolata del món, una de Terrassa, millor torró artesà de crema cremada, petit comitè, Premi al millor restaurant de Barcelona, Barreteria Ubac, Premi al comerç emblemàtic, tot això amb les últimes setmanes. Divendres passat, Osona s'emporta 8 estatuetes als Premis Porc d'Or. També premi al millor croissant de mantega, xuxos, tic-tàrter, panetone, pa de pagès català. Estan a punt de decidir quin serà el millor oli d'oliva verge extra de Catalunya, que no serà de Jaén, em sembla. Bé, la setmana passada, mitjans que han fet gales de premis, doncs hi ha el Diari de Girona, el Diari AS, ahir, el Diari Ara, el Periódico i La Vanguardia, que en va fer 3, amb premis als millors cotxes, premis del magazín i premis de ciència. I clar, la pregunta, diguem, després d'aquests exemples és...
Per què?
Què està passant? O sigui, és bo o és dolent, això? Perquè clar, en principi, un premi és bo, no?
Sí, és un reconeixement a la feina, no?
Clar, guardona qui fa bé les coses... Quin és el risc que jo hi veig? Que un premi, d'alguna manera, és una distinció. I amb tantes distincions pot passar que es faci difícil distingir, al final, saps? Que no sàpigues fins i tot distingir quin premi és i si...
Que al final tothom té un premi.
I si aquell premi té prestigi o no té prestigi. Tothom té un premi i que el risc és també amb aquesta bombolla que aviat no hi hagi més premis que gent per premiar, d'alguna manera, no? Pot passar això. He intentat veure, ja, diguem, quin ha sigut l'origen de tot això i com ha evolucionat, no? Jo crec que els premis, el que ha passat és que en els últims anys han sortit una mica de l'àmbit cultural, per dir-ho així, que li era més o menys propi, no? Els premis culturals amb molta tradició, tu ara citaves l'Ondes del nostre sector...
O el Premi Internacional Catalunya, que...
El Premi Internacional parlant, Catalunya, que es va donar ahir, en fi, tants i tants premis literaris, etc. Llavors, al principi van ser els pobles que van trobar en els premis una oportunitat de donar-se a conèixer, d'organitzar una festa normalment vinculada a un producte que li era propi, no? I convidar-hi un famós a recollir aquell premi, que diré jo. Escolta'm, Ricard, que aquest any volem donar l'escamarlà de l'any, l'ensaladilla d'or o el pèsol de plata.
Vull dir,
potser n'hi ha algun d'aquests, no ho he mirat, però vull dir que hi ha premis semblants.
Pèsol d'or em sona, ara això que has dit, del pèsol d'or.
He dit pèsol de plata, però...
Però mira, lliurament de la distinció del 14è pèsol d'or. Això és de Sant Andreu de Llavaneres.
A mira, veus?
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 Pèsol d'or hi és.
Sí, doncs
de plata no ho sé, però...
L'ensaladilla d'or espero que no. Però vaja, entenem una mica això, no? Que els pobles busquen això, doncs donar-se a conèixer a través d'una festa vinculada a un producte propi.
Però això no ho fan tant, suposo, pel premi. És a dir, això és quan et conviden a fer el pregó, no?
Sí.
Que al final el que volen és que tu vagis allà perquè el poble ja passi una mica alguna cosa interessant.
Exacte. Que llavors a vegades passa que aquests premis, diguem, si no hi pots anar... no te'l donen, llavors, saps? Li donen a una altra persona, perquè el que volen és que hi vagi una persona. Bé, això és un dels focus pels quals van sortir una mica els premis de l'àmbit cultural. Però després també les empreses Algunes empreses del nostre sector, han trobat en els premis com una font de finançament, no? Perquè això dels premis no deixa de ser un win-win, diguem. Hosti, que tu donin un premi, et fot il·lusió, no? T'estimula una mica l'ego. Evidentment, a qui el dona també, fa la festa, fa una gala, i llavors involucren patrocinadors que són els que paguen la festa, sí, no? Diguem, sí. Perquè els ajunten el seu nom al d'un premi i, a més, doncs, poden donar el premi, poden saludar la persona famosa que el rep, és una ocasió especial, no? En alguns d'aquests premis, a vegades, també s'aplica la mateixa política aquesta que et dic dels pobles, que si no hi vas no te'ls donen. Són premis, a vegades, que tampoc tenen ni dotació econòmica, que la dotació econòmica és al revés. Moltes vegades és l'empresa que la cobra via patrocinadors, diguem, no? Gales que han de tenir beneficis perquè es puguin fer. Clar, això és el que està passant, però per altra banda, diguem, també té una cosa boníssima, que és que això està donant feina a molta gent. Imagina't, empreses de càtering, empreses organitzadors d'esdeveniments, presentadors de gales. Ah, s'estan fotent moltes gales de premis ara, equips de so, fotògrafs, xarxes socials, hi ha molta gent que viu d'això, no? I m'agradaria tenir la dada, jo crec que no la deus tenir, Ricard, i que deu ser molt difícil de trobar, que és ara mateix, o sigui, a l'any 2024, quants premis s'han concedit a Catalunya? O sigui, jo crec que ha de ser una...
Ostres.
Ha de ser una dada...
Però ens hi posem, Albert, ens hi posem. Això és un repte per l'equip del matí, Ara ja ens posem a treballar.
Ha de ser una dada brutal perquè a més, vull dir, escolta'm, clar, això genera, diguem, genera molt moviment econòmic, Vull dir, aquí podríem, a partir d'aquí, extrapolar una dada tipus Copa Amèrica de quants calés mouen els premis a Catalunya cada any amb totes aquestes gales i xeflis i festes que s'organitzen.
I a més, hi ha premis que encara no... Bueno, això que deies, no? Hi ha molts que no entens de què va, no? No sé, no entens què premien.
Clar, perquè és això que et deia, no? Que si un premi distingeix, al final es fa difícil distingir, no? Quants n'hi ha tant de distingir uns de l'altre. En fi, constatar això, diguem, aquesta bombolla de premis...
Que t'han donat un premi i no hi vols anar, que no saps com dir-ho.
Dels últims anys, no, al contrari, per veure si me'l donen, tot això.
Ah, exacte. Home, tu ja n'has guanyat de premis, Albert, però vaja.
Home, perdona, tinc el premi que gané de l'any 2007,
per exemple. El que t'has de preocupar, Albert, és quan et comencen a donar el trajectòria, premis de... Saps?
Tu creus que això és...
És imminent, Albert.
És imminent i és motiu de preocupació, no?
Home, els Estopa, quan els hi van començar, van dir, home, ja està bé que ens doneu tants premis, però què ens està passant que no sabem, no?
Què ens està passant? Motiu de preocupació i motiu de cese.
Bueno, motiu de que algun camí estàs agafant, diguéssim, no?
Bueno, sí, el de l'edat, no? Vull dir que també l'agafaràs, Ricard, escolta.
Pot ser molt plàcid aquest camí, Vull dir que no cal córrer tampoc. Albert Om, gràcies, una abraçada.
A tu, una abraçada, Ricard.
Benvolguda energia. Recordes quan dèiem, vinga, en cotxe hi arribem d'aquí 2 minutets? Doncs des de fa uns quants anys hem començat a dir, vinga, anem-hi caminant i així estirem les cames.
A IDAE fem 40 anys transformant actituds. I avui, entre tots, estem donant al país una nova energia per créixer i avançar com a societat.
Ai, benvolguda energia. Com hem canviat i com canviarem?
Uneix-t'hi a energiaparalcambio.com. IDAE, Govern d'Espanya.
Soc l'Anna i dirigeixo una empresa d'energies renovables, un sector en creixement que sovint necessita professionals qualificats. Amb els certificats professionals sé que les persones que contracto estan preparades.
Per a les empreses, els certificats professionals obren les portes a disposar de persones qualificades. Són una titulació oficial que inclou un període de formació en empresa que permet conèixer nou talent. Certificats professionals, una porta oberta al teu nou futur. Més informació a fp.gencat.cat. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Arriben les Qatar Airways Premier Padel Finals Barcelona. Del 19 al 22 de desembre, el Palau Sant Jordi acull els 32 millors jugadors i jugadores del món en el millor espectacle de la temporada. Ja pots comprar ara les entrades a premierpadel.com. Qatar Airways Premier Padel Finals, el millor padel a Barcelona, amb el suport de Catalunya Ràdio.
Pare, què vol dir fugaç?
Doncs que dura molt poc.
Exacte, com els descomptes fugaços en joguines de marques Estrella, d'Hipercor i El Corte Inglés.
Els dies 2, 3 i 4 de desembre, un 20% de descompte directe amb joguines de les marques Nerf, Scalestric, Fisher Price, Barbie, Playmobil...
Recorda-te'n, un 20% de descompte directe en joguines de les millors marques a Hipercor i El Corte Inglés.
Aprofita-ho, que és fugaç.
A la botiga, a la web i l'app.
Bon dia, veïna, com estàs?
Bon dia, Juanita. Tot bé, i tu?
Em fas un favor? Saps on he de llançar aquesta capsa de cartró per reciclar?
Oh, i tant, això va al contenidor blau.
Esclar, tens raó.
Reciclar és massa evident per no fer-ho. Envasos de cartró i paper al contenidor blau o al cubell del porta a porta. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Ja veurà com gaudeix d'aquest veler.
Segur que sí.
A veure, sap el que és vapor, estribor, el que és la proa d'un vaixell?
Em sona.
Bé. La proa és la part de davant i la popa la de darrere.
Jo el que tinc més clar és això de l'abordatge, que ho he vist a moltes pel·lícules. Això quan ho farem?
Això quan tinguem clar tota la resta.
Tu tranquil, que si et toquen els milions de l'euro jackpot de l'11, tens tota la vida per aprendre a gastar-te'ls. Aquest dimarts, per tan sols 2 euros, pot de 120 milions i, a més, un segon premi de 23 milions d'euros. Eurojackpot de l'11, milionari forever.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Linka. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
La Virreina Centre de la Imatge presenta Sota Veu, la primera retrospectiva de l'artista Mar Arza, que reuneix 7 projectes inèdits i 15 peces anteriors que abracen 2 dècades de trajectòria. Del 16 de novembre al 30 de març. Més informació a barcelona.cat/lavirreina. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat. Macaron Power. Un espectacle del DNC Petit per a nens i nenes a partir de 8 anys. La ballarina i coreògrafa Sol Picó s'inspira en el món dels superherois per parlar de la migració des de la mirada d'una nena. Macaron Power, al Teatre Nacional de Catalunya, del 12 al 29 de desembre. Més informació a tnc.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Vull viure bé.
Linka. A Catalunya Ràdio. Postdates. Estimar és el verb més salvatge del diccionari del teu cos. Del delta de les paraules de Cesc Freixes. Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
Torna a la travessa. Amb la ruta més extrema que hagis vist mai a Catalunya. De les Terres de l'Ebre fins a la Vall d'Aran. L'alta muntanya, la neu, els rius, les extenses planures, la fauna salvatge t'esperen en una aventura plena de reptes extrems. T'hi atreveixes? Doncs busca't la parella ideal i envia'ns un correu electrònic a casting@latravessa3cat.cat abans del 18 de desembre. Al final de la cursa t'esperen 20.000 euros de premi. La travessa Expedició Ponent amb Laura Escanes.
L'aventura continua.
Comença l'aventura més bèstia de la teva vida.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Són les 10:36. Aquesta setmana ha entrat en vigor el polèmic registre de viatgers que obliga el sector turístic a demanar, en aquest cas, als turistes que ens visitin fins a 40, que ens donguin dades personals de fins a 40 dades personals. Berta Torrades.
Sí, és una mesura que ha indignat el sector turístic, que avisa que això suposa més càrrega administrativa i que acabaran encarint, diuen, els serveis turístics. Avisen que directament no és assumible i que farà el registre de clients massa lent. Per això proposen substituir la bateria de dades que demanen per un lector de passaport que faciliti la informació a la policia. Ramon Estalella és el secretari general de la Confederació Espanyola d'Hotels.
No vamos a someter a nadie a un interrogatorio, no podemos hacerlo. Hay unos problemas enormes en que hay muchos lugares donde a determinadas horas ya no hay recepción, con lo cual no lo podríamos hacer, pero sí facilitar toda nuestra colaboración con cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
I el govern espanyol que es defensa assegurant que el nou registre de viatgers ja ha permès localitzar des del 2022 aquestes 18.500 persones buscades per la policia. Argumenten que és una eina per lluitar contra el crim organitzat i el terrorisme. I quines dades es demanaran a partir d'ara als visitants, Berta?
Doncs els demanarà el lloc de residència habitual, el telèfon mòbil, el correu electrònic, el número de l'IBAN o fins i tot la data de caducitat de la targeta de crèdit, entre altres dades. Un cop recopilades totes aquestes dades, els hotels, les agències de viatges o fins i tot les agències de lloguer de cotxe tenen 24 hores per notificar-les a la policia i alerta perquè, si no ho fan, s'exposen a sancions que van dels 100 als 30.000 euros.
Doncs estem pendents d'una connexió que farem ara a l'hotel Leonardo Royal de Barcelona per veure com estan vivint aquestes primeres hores de registres als viatgers a la unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio amb l'Albert Montilla i després també de saludar el professor Xavier Sala i Martín, catedràtic de la Universitat de Colúmbia, col·laborador d'aquest programa per parlar d'aquest registre de viatgers que obliga obliga a aplicar, recordem, el govern espanyol, que ho justifica, com dèiem ara, per lluitar contra el crim organitzat i el terrorisme. De seguida anirem cap a la unitat mòbil, però abans, professor, què tal? Bon dia, com estàs? Professor Xavier Sala i Martín, bon dia. Doncs sembla que no el podem saludar, ara de seguida ho intentarem resoldre. En tot cas, anem cap a la unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio. Albert Montilla, bon dia.
Bon dia, Ricard. Doncs som a la recepció de l'hotel Leonardo Royal Barcelona, al barri de Sants Montjuïc, i de moment, pel que hem pogut comentar amb els recepcionistes, el sistema allarga el procés del check-in uns minuts. El cas és que també diuen que aquest hotel, al ser gran i modern, doncs poden comptar amb un departament d'informàtica que els agilitza la presa de dades a través d'un formulari. Però, clar, són unes quantes preguntes més les que s'han de fer ara. Hem pogut parlar amb alguns turistes sobre aquest nou registre de viatgers. Són de Dinamarca i de Los Angeles i tenen una opinió diferent al que podíem pensar.
El món modern és molt important. Està justificat en un 100% en termes de seguretat en tots els sentits. No només des del punt de vista del turista, també des del dels residents locals.
Jo crec que està bé. Que confirmis que vens d'un lloc específic o si no pots pagar una cosa o altra. Jo crec que és un tema de seguretat per garantir tot això.
Al meu costat també hi és la Mireia Camps. Ella és sotsdirectora de l'hotel Leonardo Royal Barcelona, aquí a la Fira. Mireia, bon dia.
Bon dia.
A vosaltres què us ha semblat la implementació d'aquest nou sistema de viatgers?
Doncs per nosaltres és negatiu, ja que ens repercuteix amb més feina, més costos per la implementació de l'adaptació del nostre sistema operatiu i també per part dels clients un punt negatiu per l'experiència més negativa a l'hora del check-in, ja que pren més estona i hi ha gent que no vol facilitar les seves dades tan fàcilment.
Clar, cada viatger suposo que serà un cas diferent. Vosaltres creieu que això podia tenir conseqüències a nivell econòmic?
Crec que sí. Aquí tenim més... demanant més dades, tenen com més impediments que a la resta d'Europa, que no demanen tantes dades.
Gràcies, Mireia. Bé, aquesta és la fotografia en aquest hotel, que s'assuma a les crítiques que ha fet gran part del sector i reclamen solucions alternatives, com per exemple podria ser un lector de DNIs o un lector de passaports.
Doncs ara sí, podem saludar a aquesta hora Xavier Sala i Martín, catedràtic de la Universitat de Colúmbia, col·laborador d'aquest programa. Xavier, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia. Com anem?
I feliç sant, que avui és Sant Xavier, per tant, felicitats.
Moltes gràcies.
Doncs mira, ara, a partir d'ara ja rebràs whatsapps. Què li sembla aquest registre de viatgers que obliga a aplicar el govern espanyol?
D'entrada, a mi, el que em sembla és una intrusió a la privacitat de la gent, perquè diguem, no és que ara et demanin moltes més dades que abans, diguem, el passaport i les dades personals, l'e-mail, el telèfon i tot això ja fa temps que es demana, no? Però el problema ara és que tot això s'envia directament a la policia. I això, diguem, que la policia sabrà exactament on has estat, amb qui has estat, a quin hotel has anat, tant, quin cotxe has llogat, i això en un estat, diguem, la policia és famosa per no seguir les normes i violar els drets de la gent i espiar-los i tot això, a mi em sembla extraordinàriament perillós. I el que no em sembla pas tan greu és el que comentàveu ara, que són els costos econòmics. Això de que potser sí que hi haurà d'haver un empleat més o una empleada més que reculli les dades dels clients i tal, però no serà una cosa molt, diguem, molt costosa per als hotels i per les empreses de lloguers de cotxes. Per tant, els costos econòmics no crec que sigui el gran problema. El problema és el cost de la privacitat, que la policia espanyola no ha de tenir tota aquesta informació.
Clar, vostè sempre diu, de fet, que quan hi ha costos afegits a una empresa, sempre acaba pagant-les al consumidor. És a dir, que si han de contractar una persona més, és probable que en aquest hotel ens acabin pujant el preu de l'habitació un percentatge perquè això pagarà el sou d'aquesta persona.
Això no hi teniu cap dubte. Si hi ha costos addicionals, és a dir, si realment es requereix molta més feina per recollir aquestes dades, doncs s'haurà de contractar més gent i, òbviament, l'hotel el que farà serà pujar preus. Per tant, aquí acabarem pagant, serem els consumidors. I si no, i si realment hi ha més feina, però no es contracta ningú més, també pagarem els consumidors, perquè vol dir que les cues, no, com vas a fer check-in, en lloc d'una cua de mitja hora, és una hora. I a l'hora de fer el check-out, doncs, potser perdràs l'avió perquè hi haurà una cua molt més gran, perquè els treballadors estan ocupats omplint els formularis de la policia, no? Per tant, tant passi el que passi, aquí qui acabarà prenguent serem els consumidors, sí.
Clar, pel que estava explicant a vostè, és a dir, al final el que estem fent és traslladar la feina de la policia directament, que s'hauria de fer, entenc, a les fronteres, si és que no es fa ja, i per tant que facin de policia, en aquest cas, els que treballen als hotels.
Sí, sí, sí. Aquí el govern el que ha fet és exactament això, ha fet un outsourcing, no? O sigui, en lloc d'enviar la feina a la Índia, un call center de la Índia, doncs a la policia, en lloc de fer ells la seva feina, doncs diuen, mira, ara la recepcionista de l'hotel, doncs ara tu faràs la feina que hauria de fer jo. Bé, als Estats Units, tots quan viatgeu als Estats Units i veniu cap aquí, doncs tots us enfoteu de la quantitat de preguntes que us fan a la feina, no?
Sí, la cua, primer la cua, que la cua ja ens sembla terrorífica, i després això, que et pregunten a quin hotel, si va per feina, si no va per feina, com es diu la persona que l'acompanya, o el que sigui, no? Sí.
Exacte. Tot això passa a la frontera, i ja està, i la policia fa la seva feina, que és vigilar que no entrin els dolents, o jo què sé, però ho fa la policia. No li diu a la secretària de l'hotel, mira, jo com que no tinc ganes de fer-ho, ara ho faràs tu i m'enviaràs tota la informació cap a mi. A mi em sembla que això és un abús de poder que no està bé, però és que sobretot, em sembla, una intrusió a la nostra privacitat. I què vol dir que ara la policia ha de saber? El que faran els empleats d'hotel és agafar aquesta informació i enviar-la tota cap a la policia. És a dir, que la policia ara controlarà qui entra i qui surt de cada hotel, qui lloga i qui no lloga cada casa, qui lloga i qui no lloga cada cotxe, qui viatja, les agències de viatges també ho han de fer. A mi em sembla que aquest estat policial on el govern controla tot, amb l'excusa de que estan perseguint terroristes o jo què sé, ens sembla un abús brutal i una intrusió brutal a la nostra privacitat. El ministre no ha de saber si vaig a un hotel o no vaig a un hotel. Si el ministre sospita que jo sóc un criminal, ja hi ha mecanismes...
Clar, que obri una investigació judicial i després que investigui per on em moc i em facin un seguiment marcat, si volen, no?
Exacte, exacte. Però això de que ja, diguem, diguem, sense que tu hagis fet res, doncs que automàticament la policia sàpiga absolutament tot del que tu fas, a mi ho trobo escandalós. Sí. Més enllà dels costos, diguem, la privacitat, la limitació de les llibertats, em sembla brutal. Sobretot, insistint, que l'estat espanyol té una reputació, fa poc ha sortit la pel·lícula dels espionatges que ha fet el govern, que se salten les normes quan els donen la gana, doncs imagina't aquest estat que no respecta les normes, a sobre té tota la informació de tots els ciutadans que han anat a un hotel o han llogat un cotxe o han anat a una agència de viatges. Em sembla un molt, molt, molt perillós.
Perquè això podria obrir la porta al mercat negre, és a dir, que hi hagi molts hotels que diguin, escolti'm, aquí no li poso les dades, per tant, això no consta que hem llogat aquesta habitació.
Bueno, aquí hi ha un altre problema, que és el de la seguretat. És a dir, aquí hi haurà una comunicació constant de dades, hi haurà una base de dades de qui ha estat a on, que és subjecte de primera d'errors, que estem vint, que es puguin hackejar, i després de que hi hagi, diguem, gent interessada que robin aquestes dades i que les facin servir, i que per fer xantatges.
Perquè és molt més vulnerable, diguéssim, no? És a dir, un hotel no té per què tenir la seguretat que té, en aquest cas, l'administració pública, per exemple. Per tant, et podrien robar totes les dades, l'IBAN i tot el que et demanen.
Exacte, i perquè no te la robin, doncs hauràs de pagar uns costos per tenir uns sistemes d'antihackeig i uns sistemes d'ordinadors molt, molt més ben preparats. I insisteixo, si es paguen aquests costos, els acabarem pagant els consumidors, i si no es paguen, també pagarem els consumidors, perquè el dia que les dades es filtrin, doncs seran a nosaltres a qui ens faran xantatges o a qui ens atacaran. I, per tant, aquí hi ha un altre problema tècnic molt, molt, molt gran, que és el de la seguretat. com es garanteix que totes aquestes dades nostres privades, quan van de l'hotel cap a la policia, que això es fa de manera segura. Els europeus estem aquí tots preocupats, no?, que hem clicat ja 14 vegades perquè no ens envien una cookie a l'ordinador. Doncs ara, de sobte, les nostres dades aniran volant pels sistemes de wifi del món i no sé quin tipus de seguretat, no sé quines garanties de seguretat que el recepcionista de l'hotel envia correctament, al lloc correcte, sense problemes, a la policia, totes aquestes dades. Uh-huh. Això em sembla molt perillós.
Sí, sí. Deixem ja que el tenim aquí canviar de tema, perquè hem conegut les dades de l'atur, Berta. És l'atur del mes de novembre.
Sí, l'atur ha baixat de 2.300 persones a Catalunya, segons les dades del Ministeri de Treball, però també ha baixat el nombre d'afiliats a la Seguretat Social, en concret prop de 6.000 persones. L'atur ha baixat sobretot al sector serveis i al conjunt de l'Estat ha baixat de 16.000 persones. Ara hi ha registrats 2.600.000 parats. L'afiliació ha disminuït en concret de 30.000 persones.
Què li sembla, professor?
Bé, no, res espectacular. O sigui, és un novembre, és un mes de novembre típic. El mes de novembre, sabeu que això de l'economia és molt cíclic, va per mesos. Hi ha mesos que les coses pugen molt, mesos que baixen molt, per al funcionament normal de l'economia. Nosaltres tenim una economia que depèn molt del turisme, el novembre és el mes més baix de l'octubre, novembre, són els mesos més baixos de l'època turística, i, per tant, és normal que l'ocupació, sobretot si mireu les dades d'avui, l'ocupació que ha baixat més és la de l'hostaleria, que és el sector turisme. Hi ha hagut altres sectors que ha pujat una mica, però la gran patacada, diguem, o la gran davallada, que no és una patacada, la gran davallada està en el sector turisme. Ara bé, si mireu la tendència de tots els novembres, si us oblideu dels junts i els juliols, i només mireu de novembre, 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 aquesta és la dada històrica en la que hi ha hagut el novembre, històricament, és hagut el novembre que més ocupació hi ha hagut en tota la història. Per tant, dintre de la davallada, és una tendència positiva en un moment en el que d'altres economies europees estan anant cap enrere. Per tant, dintre de la caiguda del novembre, doncs... La caiguda ha estat moderada i controlada. Mm. Per tant, diguem un novembre normal amb una tendència positiva.
Que encara en matèria laboral, aquests dies estem explicant també a l'informatiu la vaga que hi ha aquesta setmana, de fet, dels treballadors de Volkswagen a Alemanya, que ha començat per protestar contra les retallades de personal. Aquesta crisi de la indústria que viu a Alemanya, això pot acabar estenent-se aquí? O vostè ho separa? És a dir, creu que és una cosa molt puntual que està passant i que no hauríem de connectar amb una mena de crisi econòmica que travessa, en aquest cas, el país?
A veure, jo no diria que és una crisi econòmica puntual a Alemanya, sinó que és un problema greu. Jo crec que Alemanya té un problema greu i es pot encomanar a la resta d'Europa perquè els problemes d'Alemanya són similars a la resta d'Europa. És a dir, la tendència que està havent-hi, tendència de llarg termini, és, fixeu-vos, que els xinesos van començar a produir coses senzilles, tèxtils, sabates, joguines, etc. I això passava ja als anys 70-80, finals dels 70-80-90, i diguem, tots recordeu que la conseqüència d'això és que es van menjar tota la indústria catalana. Quan jo era petit, Sabadell, Terrassa, eren plenes d'empreses tèxtils, totes van desaparèixer, s'ho van emportar tots els xinesos. Després els xinesos van començar a fer coses més sofisticades, ràdios, aparells electrònics senzills, etc. I van anar pujant, I a mesura que anaven pujant, els països que feien aquelles coses, nosaltres ja no feien ràdios, per tant no ens va afectar, però els països que feien les ràdios van anar perdent tota la indústria. Doncs ara ha arribat al sector dels automòbils. I, òbviament, el sector automòbils no és bàsicament Catalunya, el sector automòbils és Alemanya. I, a poc a poc, els xinesos estan menjant el tema, diguem, la indústria alemanya. Si els alemanys no fan res com no vam fer nosaltres res, al final es comportaran tot i no quedarà res. De la mateixa manera que Sabadell no va quedar gairebé cap empresa tèxtil, Alemanya no quedarà cap empresa d'automòbil. I, per tant, aquí el problema dels alemanys és un problema de llarg termini.
De competitivitat, per tant, pel que diu, no? Directament. De competitivitat, pel que diu.
De competitivitat, sí, és un problema de competitivitat. Exactament, la paraula és competitivitat. I aquesta competitivitat, en part, és perquè els xinesos fan les coses bé, però en part és perquè els alemanys han fet les coses malament. Els alemanys van optar per una política energètica equivocada. Recordeu, van decidir confiar en Rússia i després va venir la guerra i tot el gas rus va desaparèixer. Ara mateix Alemanya paga un preu de l'energia molt més alt que la resta d'Europa. Van optar per l'obsessió malaltissa de la Merkel, recordeu, pel dèficit zero, les retallades. Això va fer que Alemanya no es fessin inversions en infraestructures, ni físiques ni digitals. Avui dia el wifi a Alemanya és molt més car que a Espanya per culpa de la mala inversió en fibra òptica. Per tant, van fer tot de polítiques equivocades. Tenen una població que s'està envellint, falten enginyers. La política migratòria als Estats Units, quan falten enginyers, què fan? Doncs mira, agafen enginyers d'altres països i els adopten. A Alemanya això de la immigració és menys socialment acceptat. Si hi ha massa immigració, surten gent, polítics d'extrema dreta que van contra la immigració. Per tant, en part s'ho han causat ells, però en part és una cosa que és més general que no...
Hem perdut la comunicació amb el professor Xavier Sala i Martín. Ara sí? No. Doncs farem una pausa de 2 minuts per la publicitat i de seguida tornem aquí al Matí de Catalunya Ràdio.
Uau, Joan, si portes ulleres noves.
Són d'Òptica 2000. M'hi vaig fer la revisió visual gratuïta i vaig aprofitar el 50% en ulleres graduades.
De veritat?
Sí, i a més ja tinc els regals de Nadal. Ulleres de sol per tothom. Ara tenen uns preus boníssims.
Doncs me n'hi vaig per aprofitar-los.
Els trobaràs al Corte Inglés i a les millors ubicacions. Demana cita a òptica2000.com.
Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Cada vegada que anem al dentista amb la meva mare és un repte. Vitaldent, en col·laboració amb l'Uracare, presenta el nou servei d'assistència dental a domicili. Posant a la teva disposició l'equip d'odontòlegs de l'Uracare. Especialitzats en atenció domiciliària. Informa't sobre el servei i les zones geogràfiques disponibles i demana ja la teva cita en el 900 730 125. Vitaldent, la teva boca ho és tot.
Ja m'entens, un programa d'un altre gènere.
I com que tenim molts continguts per oferir-vos, el millor que podem fer és començar.
Ja m'entens, el podcast LGTBIQ+, amb David Ávila.
Som per tot arreu, no baixarem el cap i ens tindran allà al davant.
Ja m'entens.
Aquest dimarts, a l'API web de Cat Ràdio. I també disponible a la plataforma 3Cat.
El Matí de Catalunya Ràdio.
Ai, Jean-Luc, ai, Jean-Luc, vull entendre-ho, però no puc. Ai, Jean-Luc, ai, Jean-Luc.
Doncs hem perdut la comunicació amb el professor Xavier Sala i Martín, catedràtic de la Universitat de Colúmbia i col·laborador d'aquest programa, però aprofitarem per explicar-vos que el dia 23 de desembre al Teatre Coliseum de Barcelona farem un Matí de Catalunya Ràdio molt especial i ja us hi podeu apuntar per venir a veure'ns a través del web de Catalunya Ràdio. Correu perquè ja comencen a volar les entrades, per tant, us heu d'afanyar. Atenció, perquè en directe tindrem els números musicals del Dia de la Marmota, que és el musical de l'any dirigit per Enric Cambrai. Hi haurà actuacions de musicals dels Amics de les Arts, com sentim, o, per exemple, la Su, o Blaumut.
Línia recta, bicicleta sense llum, un satèl·lit que comença on perdo el cap. Un camí fet d'herba, els teus llavis són de vidre congelat.
També hi haurà, pels més petits, de Mari Gelabert. A vegades tindrem moltes sorpreses també pels més petits que ens puguin acompanyar en aquest especial, que començarà a les 11 del matí i serem fins les 2 el dia 23 de desembre. També hi haurà, per exemple, Dorian. I no hi faltaran els germans Serrasolses, són Ginestar.
De tot el món, el que més
tindrem convidats molt especials com l'Alberto, Manxuriguera i en Faixedes, el Joel Díaz, el Màrius Serra, la Judit Mascó i els companys del Búnquer. El que no surti d'aquí també hi serà, no, molts realitzadors d'aquesta casa que ens acompanyaran. Hi haurà, de fet, moltes sorpreses que us hem preparat en aquest especial que ja estem amb moltes ganes de viure amb vosaltres, aquest especial Nadal al matí de Catalunya Ràdio, el dia 23 de desembre al Teatre Coliseum de Barcelona.
Tot el món, el que més m'agrada és que també hi visquis tu, ni els estels ni els mites d'altres llocs on no hi ha.
Al punt de les 11 del matí. Afanyeu-vos, si ens voleu acompanyar en aquest especial, entreu al web catradio.cat i demaneu les vostres entrades. Arribem al punt de les 11, les notícies, en seguida ens acompanyarà Martí Gironell. De fet, ja el podem saludar des de Girona. Martí, què tal? Bon dia.
Què tal? Bon dia.
Com estàs?
Molt bé, content d'estar aquí a l'antena de Catalunya Ràdio amb tu.
Home, que tornis a casa sempre és un regal, no?
És un goig. Moltes gràcies.
Doncs ara parlarem del teu últim llibre, que també és un goig. La muntanya del tresor, d'aquí a 5 minuts. Martí Gironell, al matí de Catalunya Ràdio.